Aquest dimarts, el primer segon, ens visita la Fàtima Ofkir. És una jove de l'Hospitalet de 26 anys, a la que segur que coneixeu la seva història. Va ser condemnada a cadena perpètua a Oman per tràfic de drogues. Ara la vida li ha donat una nova oportunitat i ens visitarà aquest dimarts al plató. També coneixerem el projecte Corusant, una entitat formada fa poc més d'un any a l'Hospitalet per persones que tenen en comú la seva passió per Star Wars i que, a més, col·laboren amb entitats sense afany de lucre. I, per últim, un dimarts més, repassarem l'actualitat amb les nostres tertulianes. Comencem. Benvinguts al primer segon. Doncs comencem programa perquè ja fa unes setmanes que coneixíem l'indult a la Fàtima Ofkir, una jove de 23 anys llavors de l'Hospitalet, que ha estat 7 anys tancada a una presó d'Oman i condemnada a més a cadena perpètua per tràfic de drogues. Segur que em veu sentir parlant al seu moment, tant quan es va dictar sentència com ara que ha estat indultada. Nosaltres, també aquí, als mitjans de comunicació de la ciutat, n'hem parlat força. Això és el que hem explicat d'aquest cas.
Avui a l'espera de l'entrevista ens volem centrar en el cas de la Fàtima Ofkir Reyes, una jove hospitalenca que està condemnada a 25 anys de presó a l'Oman. Va ser detinguda quan tenia 18 anys a un hotel de l'Oman perquè li van trobar sobre 7 quilos de morfina.
Que ha cometido un error, porque ha cometido un error, le proponen algo que ni siquiera ella sabe lo que hay detrás.
Que la Fàtima pugui complir condemna aquí a Espanya és cada vegada més a prop.
L'objectiu que és que la Fàtima torni aquí el més aviat possible perquè puguin veure's garantits els seus drets com a ciutadana europea, que és el que és.
Aquell dia s'acaba el ramadà i, tradicionalment, el sultà d'aquell país concedeix indults.
Entre els indultats, però, no hi ha la figura de la jove hospitalenca Fàtima Ofkir.
Des de l'Hospitalet s'ha impulsat la web Free Fàtima per donar suport a la família. La Fàtima Ofkir va estar molt implicada a diferents entitats de la ciutat.
Esteu dedicant moltes hores, en aquest cas, trucades a la Fàtima, la visita també recentment a Oman. Teniu esperança que la Fàtima pugui tornar aviat aquí a l'Hospitalet?
Hi va haver un canvi de normativa que ens va permetre presentar a través de l'advocat local un recurs de revisió. I per altra banda, tenim l'acció diplomàtica d'Espanya amb les autoritats omanís.
L'hospitalenca Fàtima Ofkir ja es troba a Catalunya després de l'indult. Va arribar ahir al matí a l'aeroport del Prat procedent d'un vol d'Abu Dhabi. Portava 7 anys en una presó d'Oman condemnada a cadena perpètua.
Cuando esté perfectamente estabilizada, puedo hablar con todos vosotros, pero por ahora ya estoy en casa.
Me dije de los amigos de verdad para ir con malas influencias, creyendo que eran mi apoyo y mi familia. Que eso es un error que siempre hacemos de jóvenes.
I avui ens acompanyen aquí al plató del programa la Fàtima Ofkir i també la seva advocada, la Mònica Santiago. Què tal, noies? Benvingudes, gràcies per acompanyar-nos al primer segona.
Hola, bon dia.
Fàtima, què sents al veure tot aquest vídeo, aquest recull, no?, que et passa la vida com en un minut i mig? Què sents al veure aquestes imatges?
Que todo ha pasado muy rápido, pero al mismo tiempo ha costado mucho trabajo, mucha insistencia.
Fátima, ¿cómo estás ahora? Porque los primeros días, escuchábamos ahora un fragmento, en las primeras entrevistas o en las primeras veces que te hemos visto en los medios de comunicación, decías que, bueno, que parecía que estabas en un sueño. ¿Cómo estás ahora? Ya llevas unas cuantas semanas en una vida normal, ¿no? Ahora vives, creo que me decías que vivías en Tarrasa. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces?
Bueno, todo ya está viniendo a una normalidad, estoy entendiendo todo más, viendo todos los lugares en los que estaba, con una rutina de trabajo, entreno, he vuelto al softball.
¿Has vuelto al
estudiando,
softball?
Estudiando, sí. Estudiando, tratando de sacar tiempo lo que pueda, así que ya estoy volviendo a una rutina normal.
Porque supongo que en los primeros días estarías como un poco que no sabías dónde estabas,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y ahora no sé si te has dado cuenta de lo que has vivido.
50-50.
¿Aún no eres consciente?
Hay algunas cosas todavía que las tengo permanentes, pero que se van a cambiar, y otras cosas no.
Supongo que, bueno, es evidente que tienes ayuda, ¿no? Ayuda psicológica. ¿Has pedido ayuda? ¿Sí? ¿La estás recibiendo? No, no has pedido ayuda.
Todavía no.
Todavía no.
No la he aceptado, la tengo ahí, pero no la he aceptado.
No la has aceptado. ¿No te ves todavía con fuerzas para ver, para mirar aquí,
no?
Que a veces es más difícil. Bueno, todo llegará, ¿eh? ¿Cómo ha sido la vuelta a casa? ¿Cómo ha sido el encontrarte con tu familia, con tus
Siempre
amistades? ¿Cómo ha sido?
Siempre es muy emocionante, uh-huh. incluso tenerlos delante de ti y que ni ellos se lo crean ni que yo me lo crea. Uh-huh. Es muy emocionante. Hasta día de hoy, todavía que han pasado ya 2 meses, hay gente que los veo por primera vez y no se lo creen. No, y ni yo me lo creo ni ellos se lo creen. O niños pequeños que he dejado así, claro. Claramente ya son hombres. Uh-huh. Los lugares de Hospitalet, sí. Hay algunas partes que han cambiado. Uh-huh. Todo es... Es un poco, en plan, diferente y muy, no sé, como muy nuevo, una uh-huh. sensación muy, muy nueva.
Nos decías, Fátima, que tú, bueno, antes eras una destacada jugadora de softball en el sí. Hércules y además tenías mucho, lo hemos visto en el vídeo, mucha vinculación con muchas entidades de sí. la ciudad. Llegaste a ser la primera presidenta del Consell Nacional de la Infància y la Adolescència de Catalunya. Estabas también en la Escuela de Música. Sí. ¿Qué recuerdos tienes? También estabas en la Asociación Educativa de la ciudad, en Itaca. No sé si has podido hablar con toda esta gente, si tienes previsto, aparte del softball, que ya nos has dicho que sí,
sí.
Si tienes previsto volver a retomar alguna de estas actividades o conexiones. Ahora ya eres menos joven, ¿eh? También lo tenemos que decir, pero ¿tienes previsto volver a conectarte con el Hospitalet?
Sí, tengo previsto ir a Itaca o a ver si tenemos una quedada o algo, uh-huh, ir a visitar la Asociación de Estudiantes, pasarme por la Escuela de Música, pero creo que todo en su debido tiempo y poco uh-huh. a poco, y quedar con ellos. Y lo del softball también, ya estoy ahí, ya, ya uh-huh. Realmente he jugado ya 2 partidos.
¿Con el Hércules?
Con el Barcino.
Vale.
Porque...
¿Te has cambiado de equipo?
Sí, en Hércules no tenemos chicas ya,
vale.
uh-huh. en las que jueguen softball, pero sí. sí que hay niños y se están yendo a la selección también. Uh-huh. El Hércules está haciendo el mejor trabajo que pueden, pero por el hecho de que softball mujeres es muy escaso, me he ido a Barcino, que está en Montjuïc.
Vale, y ahí ya has sí. retomado esa actividad, ¿no?
Sí.
Echabas de menos esa actividad, supongo.
Sí.
Porque, ¿cómo era tu vida? Lo explicamos muy rápido, porque yo creo que todo el mundo más o menos ya sabe qué pasó, qué te pasó. Uh-huh. A nosotros nos interesa lo ahora, ¿no? El que cómo estás enfrentando todo eso. Llega un momento en tu vida que por diferentes circunstancias, una mala decisión, tú como decías en la rueda de prensa cuando llegaste al aeropuerto de Barcelona, te encuentras en una situación en la que acabas en una cárcel de Omán, uh-huh. con una sentencia. Al principio era, creo, una sentencia de muerte, que acaba cambiándose o conmutándose, no sé, la Mónica ens assessorarà millor, s'acaba conmutant uh-huh. amb una condemna uh-huh. Perpètua.
El fiscal demana pena de mort uh-huh. i el jutge acaba commutant amb cadena perpètua.
Uh-huh. Com t'arriba, Mònica, a tu aquest cas, el cas de la Fàtima? Com arriba al vostre despatx?
Com arriben moltes vegades els casos del boca a orella, la mare entra per la porta explicant el cas de la Fàtima. Uh-huh. Aleshores, bé, quan la va atendre el nostre gerent, que és el senyor Daniel Bosseler, uh-huh. de seguida em va fer entrar perquè era una història que podia entrar dintre de l'associació Bosseler Acció Social, que nosaltres tenim 5 projectes. Un d'ells és el tema de l'adolescència de famílies desestructurades, uh-huh. i aleshores, directament, quan ell va escoltar aquella història, va entendre que aquest era un cas que havia d'entrar a l'associació pro bono, uh-huh. i que s'havia de treballar d'una forma diferent.
És un cas que a tu fins i tot ha traspassat ja, no? El que seria doncs, una relació merament professional amb la Fàtima i amb la seva família.
Són molts anys, eh?
Són molts anys, no? Són 7 anys, no? De lluita.
Jo vaig entrar
una miqueta més tard,
sí,
no?
Sí, jo vaig entrar quan ja portava la Fàtima allà quasi 3 anys. Uh-huh. Per tant, sí, és molt de temps. Sí, sí, aleshores... Evidentment, sí, s'ha transformat una miqueta la relació. Ara ja doncs, tenim una relació molt propera. Jo sempre li he ofert el meu acompanyament, decideixi el que decideixi, si decidia estudiar, si uh-huh. decidia fer conferències, si decidia ara un cop arribat, no? I, per tant, doncs, jo és el que li he ofert, no? Uh-huh. Jo sempre dic que els metges salven vides tots els dies. I això, a mi m'hagués agradat ser metge només per això, per salvar vides, pràcticament cada dia, no? Nosaltres hem pogut salvar una vida i em sembla doncs, que això mereix l'acompanyament etern, no?
Et deien també a tu, Mònica, en aquestes entrevistes que hem fet aquí a Televisió de l'Hospitalet, en algun moment vas perdre l'esperança?
No. No. Mai. De fet, sempre ho vaig dir a tots els medis de comunicació, a mi em deien, no diguis això, no li diguis a la Fàtima, no? Perquè li estàs donant unes esperances que potser no es compleixen, no? I jo sempre vaig tenir clar internament que això tard o d'hora arribaria, que no podia ser. Doncs perquè jo entenia que... Bé, jo crec una miqueta amb el tema de la justícia universal, no? I penso que el cas, quan s'analitza en detall, si un es queda amb la superfície, ho pot analitzar des de molts vessants, inclús negatius, però si analitzem el detall del cas, el cas era absolutament injust. La Fàtima no va tenir un judici just, un procediment judicial just.
Tenia la barrera de l'idioma, només per començar.
Evident, no? I ella no en tenia pràcticament cap de les vistes en les que va estar el seu advocat allà inicialment recomanat per l'ambaixada espanyola, no era advocat allà, tampoc ho era aquí. Va deixar el cas en mans d'un despatx local. Aquest despatx local no va rebre ni un cèntim dels que s'havien recopilat aquí a Hospitalet. Es van presentar escrits fora de termini. És a dir, era com el queso de Gruyère, el forat coincideix al final. Es van donar tots els ingredients perquè al final la Fàtima tingués un mal resultat.
Clar.
Aleshores, no sabem què hagués passat si s'hagués dut bé. Però...
Clar, si les coses s'haguessin fet bé des del principi, Mònica, no hagués entrat, no hagués complert allà pena?
Jo penso que si s'haguessin...
Perquè no hi havia cap acord d'extradició, no? Jo crec que aquí també era un dels grans problemes que teníeu.
Que això li hagi passat a la Fàtima Oman és de les pitjors situacions que es podia trobar, no? No hi ha cap tractat bilateral amb cap país europeu, no hi ha, per suposat, cap tractat d'extradició.
Sí.
L'advocat que se li va col·locar inicialment no va denunciar els fets aquí a Espanya, perquè els fets preparatius d'aquest delicte van començar aquí a Espanya. La Fàtima la capten aquí.
Clar.
Per tant, s'hauria d'haver presentat una denúncia aquí i potser algun jutge europeu, espanyol, hagués demanat el seu trasllat pel compliment de la condemna
no
aquí.
Mai.
Però això no va passar mai. Quan jo vaig arribar, Espanya no tenia coneixement del cas de la Fàtima. Les autoritats, Mossos d'Esquadra, judicials, no sabien res del cas de la Fàtima.
Afortunadament tot ha acabat bé, però suposo que Fàtima, tots aquests anys a la presó, com recordes, com és una presó a Oman? Perquè clar, potser nosaltres aquí podem tenir, no?, més o menys una idea del que és una presó aquí, en un estat de dret, no?, en una presó europea, però una presó a Oman com és? O sigui, com era el teu dia a dia?
El dia a dia, bueno, es casi mente como aquí, yo creo.
¿Sí?
Tienen las mismas pautas. Nos despertamos temprano, nos hacen la alineación, nos vamos a los talleres. Y la convivencia era como un centro de mujeres.
Vale.
Éramos más de una en las habitaciones. Con literas, el espacio sí que era pequeño, no teníamos un patio donde correr, solo el patio era directamente con las habitaciones.
Vale, o sea, no tenías mucho espacio, ¿no? Vital, digámoslo así.
No, no tenemos donde hacer ejercicio, salir afuera, pero sí que teníamos talleres en los cuales podíamos estar toda la mañana y aprendíamos cosas.
¿Qué hacías, por ejemplo, de talleres, Fátima?
Cerámica, pintura. El último taller que hice fue de joyería. Aprendí a ser joyera, de cocina, los dulces o manitas famosos que tienen ahí, lo hacíamos. Nos pedían encargos, los capitanes venían, decían que querían este encargo para este día, o con la joyería nos pedían encargos, 50 collares en 2 semanas y les hacíamos 50 collares.
¿Y la relación con tus compañeras cómo fue?
Fue muy bien, la verdad. A día de hoy te puedo decir que todavía sigo hablando con ellas, algunas. El principio, obviamente, como en cualquier lugar, como si fueras a una escuela, como si te cambias de casa, es normal. El principio es difícil y el sobre todo el tener que encajar. Porque estés donde estés, siempre tienes que tener una empatía. Y cuando empatizas y entiendes y tratas de adaptarte a la cultura que ellos tienen, pues vas a encajar más rápido. Y eso fue lo que...
Porque tú no tenías ni idea de árabe, supongo.
No. Y mira que mi padre es marroquí, sabía quizá cinco palabras. Y entendía a mi padre cuando hablaba poquito a poquito, pero yo de hablarlo, no.
Ahora sí.
Ahora totalmente.
O sea, lo aprendiste allí.
Sí.
Pero has aprendido también otros idiomas, ¿no? Sí, ¿qué idiomas has aprendido en la cárcel?
Árabe, bueno, inglés,
¿sí?
Árabe, suajili, indio, nigeriano, nigeriano nativo, filipino y tailandés.
Madre mía, pero fluido.
¿O? Fluido los cinco primeros. Los otros tres, que es el nigeriano nativo, el filipino y el tailandés, chap chap.
Sí. Madre mía.
Pues, y el español y el catalán.
Sí, tienes facilidad para los idiomas, porque claro, son, no tienen que ser idiomas fáciles.
En verdad, sí, porque vienen de la misma rama, que es el sánscrito, está mezclado con el latín, y el árabe supongo porque está en la sangre, y la supervivencia. Porque es que nadie hablaba español, nadie hablaba catalán, no te puedes comunicar y al fin y al cabo cuando quieres encajar en cualquier cultura tienes que aprender.
¿Tú te has considerado una chica fuerte, sobre todo fuerte de aquí? Porque para sobrevivir allí, ¿cómo? Para esto nadie está preparado, pero ¿cómo has sobrevivido a nivel psicológico, a nivel mental? ¿Cómo
casi
¿cómo
siempre
lo has
hecho? La ayuda, la energía la cogía de...
¿De Mónica?
Mónica. Sí.
Jo crec que la Fàtima, a part de ser una persona, si puc parlar de la Fàtima,
sí, clar.
Extremadament intel·ligent, extremadament empàtica, però el seu valor és la seva capacitat de transformar coses negatives en positives, d'impactar fins a tal punt que quan inicialment era una persona rebutjada per tota la presó, jo ho sé perquè ella m'explicava tot el procés, no? I la transformació que ella, amb la seva forma d'empatitzar, de connectar i finalment de dir bé, aquí tinc dues opcions, o em tanco amb mi mateixa, entro amb la ràbia, amb el rancor, amb l'odi i em quedo aquí i ja veurem què passa, o intento connectar, comprendre, entendre, adaptar-me i sobreviure. I aquesta és l'opció que ella va optar. Va impactar de tal manera que finalment les pròpies carceleres, que és com les anomenen allà, són amigues d'ella, l'admiren. La utilitzaven inclús per fer feines a la presó de traducció, com que en tenia tants idiomes, li deien Fàtima, confiaven, era una persona confiable a la presó, això en l'última etapa. Per tant, aquesta capacitat de la Fàtima d'impactar i transformar una situació tremenda en una situació... Evidentment que ella no estava bé a la presó, estem parlant de que estava en una presó.
Evidentment, perquè fins i tot he llegit aquests dies que tu en algun moment et vas plantejar fins i tot una sortida tràgica.
L'execució.
No? Sí. O sigui, vas demanar l'execució.
Sí.
Clar, ara, a posteriori estem veient, no?, doncs aquesta llibertat, aquesta esperança, no?, aquesta nova vida, aquesta nova oportunitat. Però clar, tu vas passar per episodis molt foscos, perquè per arribar a demanar això...
Sí.
Sí, segurament no veieu... Una cosa és tenir una condemna de 7 anys, de 8 anys, de 10 anys, saber que algun dia sortiràs, però és que tenir una condemna de cadena perpètua...
No hi ha esperança.
No hi ha esperança, saps que no sortiràs mai. Ja. Per tant, jo crec que això és el que, juntament amb la situació creada a la presó, és el que li va provocar doncs, prendre aquesta decisió.
Una decisió que, afortunadament, doncs, no va arribar a bon port. Escolta'm, com l'indult va arribar també gràcies a unes gestions que es van fer des d'aquí, amb el jutge Baltasar Garzón, també amb l'empresari Antonio Sanier, que us van ajudar i molt a poder doncs, aconseguir aquest indult, que jo no sé si us l'esperàveu en aquell moment, Mònica.
Sabíem que podia arribar en qualsevol moment, però no sabíem quan. De fet, aquesta adaptació que la Fàtima està necessitant, que dèiem abans, no?, que durava tant temps, és perquè és que 24 hores abans estava al mig del desert en una presó, condemnada a cadena perpètua, i per tant, de sobte, ens ve a tots la sorpresa de l'indult, que sí sabíem que al final del Ramadan es podia donar, però feia dos dies que havia acabat, jo no tenia notícies d'ella, jo pensava, aquest cop tampoc haurà sigut, i dos dies després de la finalització em va trucar. I sí, va ser totalment sorpresiva i va ser una explosió de l'alegria. Evident, jo estava en un jutjat en aquell moment, la gent em mirava i jo deia, no, tranquils, tot
està bé. Esta mujer, ¿qué le pasa?
És en positivo, no passa res dolent. O sigui, molt bé, molt bé.
I Fàtima, tu com vas rebre aquesta notícia? Qui te la va donar?
La capitana. La capitana, la general.
Amb qui vas pensar? Què va ser el primer que et va passar pel cap quan et van dir això?
No me lo creí.
No t'ho creies?
No.
No?
Yo creo que estuve como en un bucle de... repetí la misma palabra que era júramelo, júramelo, júramelo por 5 minutos. Estaba con la misma palabra en bucle. Uh-huh. Y de la manera que me lo propusieron o me lo dijeron,
¿sí?
fue súper raro todo, porque ya habían dado los indultos el miércoles. Uh-huh. Y claro, si ya dan los indultos, una no se espera ya nada. Pero también fue raro porque el jueves habían chicas que no habían indultado y las estaban llamando. Y dije, bueno, a mí ya se me ha acabado, voy a ayudar a las chicas. Yo siempre estoy feliz de que al menos haya gente que sí se pueda salir, porque un día te tocará a ti. Uh-huh. Y a las 12 y algo me llamaron y me estaban haciendo unas preguntas muy, muy raras.
Sí, que tú no entendías la situación.
Sí, que si querían decirme algo, que vete al punto directo, claro. No pasa res. Uh-huh. Hasta que me dijo, no, es que no necesitas nada de eso, te vas a tu casa. ¿Cómo? Sí, te vas a tu casa. Y estuve en bucle 5 minutos diciéndome que me lo juraran. Me quedé en bucle hasta que llamé a Mónica. Me dejaron uh-huh. llamar directamente, aunque yo por el camino no me lo creía. Todas las policías estaban conmigo llorando, todas las chicas no se lo creían. Fue un conjunto de felicidad, ¿no? Era que las policías estaban tristes, uh-huh. al revés, todas estaban contentas.
Contentas por ti.
Las prisioneras estaban uh-huh. también todas felices. Nadie se creía que pasara, pero le decían, es que es un milagro. Porque hay gente que a día de hoy sigue ahí, han pasado 18 años todavía.
Madre
y
mía.
Les falta, uh-huh. ojalá que no les falte mucho.
Tú has seguido estudiando y ahora me estabas contando que estás en segundo de bachillerato.
Sí.
¿Cuál es tu intención? ¿Qué es, cómo te quieres formar? Porque me parece que Mónica aquí también ha tenido mucho que ver, ¿no?
Sí, mi intención es acabar el segundo bachillerato y ¿sí? entrar a la universidad a hacer derecho.
¿Derecho?
Sí, derecho.
Para ayudar a otras personas, supongo.
Para ser abogada y ayudar a muchas más personas, que espero que no hagan lo mismo que yo, obviamente, uh-huh. pero ayudarles a que no caigan en eso o en lo que se pueda ayudar. Uh-huh. La cuestión es ayudar y aprovechar que...
A lo mejor prevenir, porque ya para ir acabando, Fátima, ¿qué le dirías a algún chico o una chica que se encuentre en esa misma situación que tú te encontraste en ese momento, hace uh-huh. 7 años, y tomase esa mala decisión y que nos estuviera viendo?
Siempre lo he dicho.
Si tú pudieras ir para atrás, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que les dirías?
Pues siempre lo digo y lo voy a continuar diciendo, que el dinero fácil siempre trae algo atrás. Ganas dinero fácil, pero pierdes muchísimo, pierdes la libertad, que eso es una de las cosas más grandes que puedes tener, la libertad, la familia, el tiempo. El tiempo que has perdido no lo vas a recuperar, que sí que has aprendido cosas y siempre tienes que mirar el lado positivo, uh-huh. todo lo que has aprendido y te han aportado. Pero tomar estas decisiones tienes que pensártelo 1.000.000 de veces antes. El dinero fácil no es para nada fácil. Uh-huh.
Te vamos a ver mucho. Te vamos a ver por el Hospitalet.
Sí.
¿Sí? ¿Vas a venir?
Claro.
Vale, pues te esperamos si quieres venir aquí algún otro día.
Gracias
por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y bueno, y felicidades y que esta segunda oportunidad, ¿no? que te ha dado la vida de alguna manera, pues la cojas ahí fuertemente, ¿de acuerdo?
Claro.
Mónica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
No, gràcies a vosaltres, que Televisió d'Hospitalet mm-hmm. ha estat sempre amb el cas, sempre amb mi, sempre respectant els temps, que això ha sigut molt important per la tramitació
sí,
del tema.
Sí, això m'ho deien els meus companys informatius, sí. perquè hi havia coses que de vegades no us podien explicar.
Correcte. Em trucàveu i jo us deia, sense explicar-vos el per què, perquè no podia, jo us deia, ara no, sisplau. I sempre heu confiat en, mm-hmm. en el que jo us deia i això és...
Clar, per no perjudicar. No?
Per no perjudicar el cas, per nosaltres sempre ha estat, evidentment, a dalt de tot, la prioritat ha sigut el cas. Quan us he necessitat per impulsar el cas, clar. Us he tingut. Uh-huh. Quan us he demanat silenci, m'heu respectat i això no té preu.
Molt bé. Doncs, noies, moltes gràcies.
Moltes
gràcies a vosaltres. I que
vagi
molt bé.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies. Nosaltres tenim pendents uns consells publicitaris, però seguim endavant amb el programa. Fins ara. Mm-hmm. El primer segon és un fidel reflex de com és la vida, perquè ara canviem radicalment d'assumpte, perquè cada 25 de maig es commemora l'aniversari de l'estrena de la primera pel·lícula de la saga de Star Wars, ara fa 48 anys, i també celebra, quina casualitat, el Dia de l'Orgull Friki. Nosaltres coneixem a dos dels socis d'un projecte molt interessant que es diu Coruscant, una entitat formada fa poc més d'un any a l'Hospitalet per persones que tenen en comú la seva passió per Star Wars. I ja ens acompanyen, estan aquí amb nosaltres, d'una banda, el Francisco Gómez, que és president d'aquesta entitat, com dèiem, de projecte Coruscant. Francisco, ho he dit bé, perquè ho havia llegit malament, eh?
Sí, ho he dit bé. Perfectament.
I també ens acompanya el Santiago Pérez, que és soci d'aquesta entitat. I, bueno, direu, home, ja veniu totalment en el vostre personatge. Tenim el Santiago, que ve de Jedi.
Això mateix.
Jedi de noche, celador, celador de nit, no?
Ah,
i a l'Hospital de Bellvitge, perquè els dos sou treballadors, oi, de l'Hospital de Bellvitge. Doncs celador de nit i Jedi de dia, podríem dir-ho així. I també el Francisco, ets president d'aquest projecte, com deia, i també ets una mica, estàs de relacions a recursos humans?
Recursos humans.
I ets en el lado oscuro, també estàs a recursos humans o no?
No, ja estem al costat.
Al costat bo. Bueno, escolteu una mica, vosaltres us coneixeu a l'Hospital de Bellvitge, suposo. Formàveu part d'una altra entitat més a nivell de Catalunya, no? Que treballava, perquè tot el que feu té un, diguem-ne, un rerefons molt d'ajudar, no? De col·laborar, sou una entitat sense afany de lucre. Però vosaltres vau decidir que volíeu ajudar amb aquesta falera que teniu per Star Wars a d'altres persones, però vau formar un grup aquí a l'Hospitalet, no?
Sí.
Expliqueu-me una mica com va anar aquesta idea.
A veure, sí que és veritat que ara tots els membres que hi ha a l'associació ja formaven part d'altres associacions, i la idea era treballar amb entitats més properes.
Més properes, no? Que siguin de l'Hospitalet,
diguem-ne. Sí, de l'Hospitalet.
No? Vale.
Perquè hi ha molt, a través d'internet i a través d'activitats que hem anat participant, hem vist que hi ha associacions que segurament amb el nostre ajut pues, podríem fer alguna coseta més. No?
D'acord.
Com que quan anem als jocs no passen desapercebuts.
Teniu molt d'èxit, eh? Ara estem veient, per exemple, algunes imatges d'alguns esdeveniments en els que heu participat, i realment és això, no? Que la gent es queda com...
Clar, atraus a la gent, llavors pues, és més fàcil que puguin participar de les activitats que estan duent a terme l'associació amb la que col·laborem nosaltres.
A vosaltres d'on us ve aquesta, diguem-ne, aquest seguiment de Star Wars? Des de ben petits, els dos? Sí?
Jo diria que sí.
Primeres pel·lis,
des de les primeres.
Perquè dèiem abans.
Bueno, per l'edat que tenim,
sí.
Doncs ja es pot veure que sí.
Tots serien les primeres.
Però, les clàssiques.
Des de ben petits, recordeu, no?
Sí.
Sí.
I a més,
digue'm,
hem transmès, vull dir, aquesta passió fins i tot als nostres fills. Vull
sí?
Dir.
També són...
Sí, sí, sí. Va
dir friki, però no sé si està... És igual, no?
Sí,
sí, està bé.
Està bé.
Teniu
està
aquesta...
Bé. Sí.
Aquesta al principi, amor per Star Wars.
Potser al principi friki sonava raro, no? Sonava malament, però ara...
Que... Escolteu, la indumentària que porteu, fins i tot han portat les... No sé si era espada làser o sable làser, em dèieu, m'heu corregit, eh? Cadascú amb el seu color. Les podeu posar,
sí,
si li heu donat una mica de color, ja que hi som, no? Doncs la bona i la dolenta, no?
Exacte.
No són els nostres companys de so, perquè això va acompanyat de so, també, eh? La espada làser del bueno és la blava, no? O la lila, i l'altra és la vermella, és la del lado oscuro. Escolta, us deia, la indumentària que porteu està superben aconseguida. D'on la traieu? Com s'ha...
Doncs mira, les associacions normalment el que tenen és com si diguéssim un departament, no? Que és el que s'encarrega de...
Espera, que pararem l'espada làser,
sí.
Perquè si no aquí tenim molta gent.
Molt soroll.
Sí, aviam. Escolta'm. Ja està.
Ja està.
Doncs digue'm.
Que li donen una miqueta el vistiplau, o sigui... No pots anar, per dir-ho d'alguna manera, vestit de qualsevol manera.
Ja. Suposo que ha de complir uns mínims.
Uns mínims, ha de complir uns requisits. I es busca que siguin tan fidels com sigui possible als vestits que apareixen a les pel·lícules. No? De fet, tots els membres de les associacions tenen com si diguéssim un puntet d'orgull, per dir-ho d'alguna manera, si el vestit que portes és com més fidel millor el que surt reflectit a la pel·lícula.
Us preocupeu, no? Sí. Entenc, Santiago, de que doncs allò que porteu sigui el més fidel possible al que seria les pel·lis, no?
De fet, el cosplay no és només posar-se un traje o una armadura, sinó que en el moment que tu t'ho poses, tu ets el personatge.
Llavors, us transformeu.
Llavors sí, has de comportar-te com es comportaria el personatge si estigués de veritat.
I això ho noteu vosaltres? Quan ja us poseu el vestit, sí, ja sí. Què? Ja us sentiu aquell personatge? Sí?
Ho vius una miqueta, sí. Sí. I a més, si ho fas, entre cometes, bé, per dir-ho d'alguna manera, tu notes en les persones que jo es transmet.
Sí, què noteu en les persones que us veuen amb aquests...
Sobretot en nens.
En nens.
El que busquen és la foto amb el personatge, no un senyor que porta un traje, sinó amb el personatge, no? Uh-huh. Llavors, quan alguns dels companys que porten armadura, que porten casc, sí, i són soldats d'aquests, pues, els nens van directament a ells perquè són els que realment són com
ells,
humans. Són
ells
com
estan humans. Veient els seus personatges preferits.
Ho estan veient en carn i os. Ara estem veient fragments de les primeres pel·lis de Star Wars que abans comentàvem que són les que realment a vosaltres us omplen i us agraden. Escolteu, tenim poquet temps, però m'agradaria saber on us veurem properament, perquè hem volgut convidar-vos avui perquè és curiós veure-us, però també perquè vosaltres feu una tasca molt solidària, no? I de fet teniu a l'agenda molt ocupada ja, i properament on us podem veure? No sé qui m'ho pot explicar.
Estarem al Mercat de Collblanc el dia dissabte 31.
31.
Fan una recollida de signatures i nosaltres estarem allà, pues, fem una mica de reclam perquè la gent, una vegada que estigui amb nosaltres, pues, sigui més fàcil que els companys que fan la recollida de signatures pues, puguin aconseguir, pues, el seu objectiu.
I a més aneu a multitud d'esdeveniments, no? Heu col·laborat fa poc amb l'Associació de Familiars d'Alzheimer, ara estareu també pel tema del Castell de Bellvís.
Sí.
Tothom que vulgui pot contactar amb vosaltres,
no?
Sí.
Som una entitat petita i de vegades, pues, això, coordinar els horaris és complicat, però sempre que puguem, nosaltres dos personatges, tres personatges,
podeu enviar.
Intentem, sí. Que sempre...
Quanta gent sou ara a l'entitat?
El dia que més som sis.
Sis?
Sis.
Quins personatges ens faltarien? Ai, t'espassa té vida pròpia. Quins serien els personatges que ens faltarien?
Tenim un short trooper, un soldat.
Sí.
Jo porto també de vegades un biker, que és un soldat blanc d'aquests.
Sí.
I...
Bueno, jo també tinc un altre tratge, jo tinc el de Han Solo.
Han Solo. Tu ets Han Solo i Obi-Wan.
Exacte,
no?
Això
mateix. Ets els bons.
Sí, val. Jo te'n deixo
I
més.
Tenim, I Darth Vader?
Darth Vader no en tenim, no en tenim.
Ah, val. Hem de treballar-hi en això, no? Perquè
bueno,
és el que més...
Al jefe li costa arribar.
Li costa, però ostres tu...
És un reclam molt
important. Aquest és el reclam, perquè jo recordo de petita que era el personatge aquell que sempre t'impactava més, no?
Sí, i quan està la resta de personatges som invisibles, això és veritat.
Molt bé, doncs escolteu-me, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Em sap greu que he tingut molt poquet temps, però bueno, ja hem pogut veure-us, com us heu, doncs, no sé si caracteritzat, però una mica l'esperit aquest dels personatges de Star Wars, i felicitats per la tasca que feu. Sempre recordem que és una tasca sense afany de lucre i que intenteu, doncs, ajudar totes aquelles persones que us ho reclamen. Aprofitar aquesta afició per Star Wars per fer coses bones i coses interessants.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, no?
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Nosaltres tenim encara uns consells publicitaris, però tornem de seguida al programa. Doncs un dimarts més ja tenim preparades a les nostres tertulianes de capçalera i ja ens acompanyen, estan amb nosaltres, la Carol Villarroya. Carol, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos un dia més. També a la Carmina González. Carmina, què tal? Com estamos?
Como siempre, bien.
Como siempre, bien. Sí. Bueno. I la Paqui Regalón. Paqui, què tal?
Muy bien, gracias.
Ara me decíais, em deia en concret la Carol, que d'aquí poquet ja fas anys. No sé si ho vols dir en públic,
sí,
els anys que faràs.
Sí.
Quants anys faràs?
75.
75, no. Estupend. Després també, en junio compres tu, no, Paqui?
75, no.
Ah, no?
Jo sí. ¿Tú 75?
Claro.
Ay,
¿y tú? Nací en 1950.
Ay, perdona, perdona. Es que soy yo la que no he dicho.
¿Tú, tú vas a
yo
hacer?
Yo 77.
Vale. Claro. Y Carmina, ya faltas tú.
Yo 73. Acabo
¿os gusta
de hacer
decir la edad? Us,
a mí sí.
¿O sobra que estas donas cala magan una mica? ¿O cala disfresa? No, no.
Carmina la Benjamina.
Molt bé. O sea, que dieu la dieu la edad sense cap problema.
Sempre he dit la edad que tinc, sempre.
¿Y Carmina?
¿Para qué vas a decir mentiras si realmente las tienes? La
ya, bueno, pero hay mucha gente que no, que,
pues lo veo,
que
lo veo
se quita unos añitos.
Sí. Lo veo una tontería.
Sí, Paqui, ¿tú te has quitado añitos alguna vez?
Nunca. Hoy parece que me lo he quitado.
Sí, sí, bueno, porque abans, fora, ha sido fora de càmera, ha tingut un lapsus, ens ha menjat la que...
Però jo he tenido amigas...
Sí, que tu complies i elles no.
No, que me han dicho qué edad tiene, y yo le he dicho la edad que tenía. Y si la he preguntado a ella, no me han contestado.
¿Ves? Bueno, eso hay gente que es como más coqueta o sí, más presumida, bueno, o lo que sea.
Bueno, pero eso
mal del
creo...
que no llegue a una edad madura, ya está.
Bueno, pero yo creo que es una falta de educación. Una falta de educación en el sentido de que si tú le preguntas los años a una persona, es normal que ella te lo pregunte a ti.
Bueno, hay claro, gente que al revés, que considera que es mala educación preguntar la edad de la persona. Sobre todo a las mujeres, eso es
bueno,
un poco
pero
machista.
Bueno, ella me preguntó a mí la edad que tenía.
Vale.
Si ella me lo preguntó a mí, es normal que yo se lo pregunte.
Porque a lo mejor
ella
tenía más que tú y no le gustaba. O menos.
O la veía muy bien
o
y te
veía
no tenía
muy
menos
bien
edad.
La edad. Y por eso
y
no quería decirte la edad.
No me contesta, además, que eso es peor.
Eso
aún
es peor.
Vale.
Bueno, pues estamos todas estupendas.
Divinas.
Comencem a xerrar una miqueta de les qüestions d'actualitat que, bueno, doncs que aquest cap de setmana, sobretot, ens han ocupat. No sé si heu vist Eurovisió.
Sí.
Carmina,
sí,
seguro.
Sí, sí.
Tú també,
sí,
Caro.
Sí, sí, sí. Yo todo, todo no lo he visto, porque sí, fuimos a un concierto y lo quería ver, pero llegué muy tarde. Y
¿ibais juntas?
Íbamos juntas, llegamos juntas. Yo llegué a menos cuarto y llegué a la canción número 7, pero mi tele le das para atrás y pude ver la canción y seguí. Entonces apagué y volví a poner
la actuación de
sí,
Melody, ¿no?
Sí, pude vale, volver para atrás la canción, aparte que ya la había oído y la verdad es que a mí me gustó mucho.
¿Te gustó mucho la actuación sí, y la canción?
Sí,
todo.
Sí, a mí sí, sí.
A mí también.
¿Sí?
Me ha agradado.
Sí. Y a mí me gustó mucho. Yo no entiendo por qué le han dado ese puesto tan bajo, la ajá, antepenúltima.
Claro.
Cuando está, yo hubiera, lo hubiera puesto en los 10 primeros puestos, uno de los 10 primeros
¿y qué crees que és el que ha...? Perquè, a veure, ja se sap, no? Perquè ara a mi em sorprèn que la gent es sorprengui quan sempre ha estat a Eurovisió...
Sempre ha passat igual, sempre.
Un concurs doncs molt, molt polititzat, no?
Això mateix.
Però... I...
No, esto hace años, ya cuando sí, estaba claro, Uribarri,
sí,
este señor ya sabía quién iba a ganar, los votos
lo
iba a tener
sí,
uno,
sí,
el otro,
sí, sí, sabía,
él
no sé
sabía exactamente, pues este le va a dar 12 a este, 11 a sí, este, o sea que es una cosa ya tan política y tan politizada que de verdad, es, yo no lo llamo Eurovisión, yo lo llamaría el Eurotongo, porque es lo
Eurotongo
que
Eurotongo me gusta.
Sí, sí.
Bueno, ganó Austria.
Sí, bueno, sí, la canción es bonita, la que ganó, las
sí,
cosas
la
son
que
cosas,
va guanyar, es como,
sí,
sembla com
sí, és diferent,
operística una mica, no?
Sí, perquè el noi està a l'Òpera de Viena.
Uh-huh.
Llavors és normal que tingui aquesta veu, que canti així, i després la posta en escena també va ser molt maca, va ser
ah,
diferent.
Sí. Uh-huh. Que voz.
Una voz, claro, de barítono, no sé si digo que era barítono o algo así.
Bueno, sí,
es contratenor.
O contratenor, eso, contratenor.
Yo cuando escuché la canción, a mí no me ha hecho mucha...
A mí sí,
no
me
a mí sí, luego esos saltos
regular,
que hacía y a mí
o sea,
sí,
cantaba
sí,
muy bien. La coreografía era muy
sí,
bonita.
La posada en escena,
sí,
la posada en escena creo que era de un español, la hizo un sí, español, todo sí, lo que es. Veus, ahora estem veient part de l'actuació d'aquest noi, que ara no recordo el nom.
Ahí lo que se tiene que valorar es la voz, y sí, la voz era preciosa, y
el
punto.
Que, el que passa que, lo que jo escoltava per la ràdio, no? Escoltava per la ràdio i no tenia que guanyar, no és que no tingués que guanyar, que no tenia votos com per ganar, esto los
a
días
les apostes.
Antes, les apostes, ah, el dia, els dies abans, no?
No era dels favorits, diguem.
No era dels favorits, era...
Del montón.
De medio para abajo. I llavors, esclar, quan va guanyar ell, també allò que escoltes per la ràdio, es van estranyar molt, ¿vale? Que la cançó té el seu mèrit, però es van estranyar perquè no era dels favorits.
No.
No era dels que tenien pensat, em guanyarà aquest, ja veuràs com aquest guanyarà. No, estava... Estaba allí, estaba por estar.
Tampoco Israel era de los favoritos y quedó segundo, yeah, que ahí hay una cosa muy rara. Ahí creo que incluso Televisión Española quería vetar a Israel porque yeah, no eso. Y ahí hubo una cosa muy rara.
Pues Bélgica...
Israel vetó a casi a España de muchas maneras.
Y
porque
embargo,
España tenía que haber conseguido un montón de votos.
Y cuando... Pues,
y mira lo que consiguió del público, del televoto 14, ¿o cuántos consiguió?
No, no. Ah, bueno, yo creo que del televoto... Creo que 10,
me 10 o 14, no me acuerdo.
Creo que 10, sí.
Y
sí,
creo sí. que tenía que haber conseguido un montón. O sea, que no es que fuera la ganadora favorita, pero sí entre los... Yo hasta incluso diría entre los tres primeros.
Pero eso España, se puede manipular. Dime,
España bueno, le dio...
12 a Israel.
A Israel claro. los 12 puntos.
Sí.
No entiendo.
No, yo, ni, yo no ni tú ni nadie lo entiende. No lo si cada año, si yo no sé para qué vamos, ya teníamos que salir
y
de
la
ahí,
canción ¿eh? Esta sí que es bonita, pero yo al principio cuando la escuché, digo, parece una mujer cantando. Porque sí. está cantando...
Dices la de Austria, la
sí,
ganadora.
La de Austria, sí, sí, no, sí. Ganadora. Sí. Y digo, claro, pero qué raro. Y es que al ser contratenor, el que es contratenor canta como una mujer.
No, no, pero luego la voz era bonita, es cosa, sí, son como
muy
son.
Bonita, pero no pero era vaya. Voz de hombre.
Sí, no, no, que se nos van, van a extrañar de que ganara, porque... Pues,
es que normalmente no nunca favoritos. Gana la mejor, porque ya. luego la que se hace famosa siempre es la segunda o la tercera. Mira lo que pasó con Dolalala. Sí. Ganó Lalala y ¿qué pasó? Solo en España. Porque ¿quién fue la famosa? Congratulations, que fue la que sí. quedó segunda.
Ah, fue de la misma edición.
Claro, sí. me parece que sí. Bueno,
no lo recuerdo.
Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la Operación Triunfo? Ganó La Rosa y ¿quién se hizo famoso?
Bisbal.
Eso siempre pasa. El primero gana, pero el famoso después siempre es el segundo. Pues esto es igual.
Bueno, el famoso según la canción.
Sí, no, pero siempre según pasa lo mismo, siempre, uh-huh. siempre.
¿Creéis que se puede manipular esto del televoto? Perquè Televisió Espanyola sí que ha demanat a Eurovisió que es faci una auditoria d'aquest sí, televot, dit... perquè no els acaba d'encaixar que ja tinguessin tants vots de cap a Israel, no? Sí. No sé si hi ha alguna manera de manipular això.
Per la ràdio han dit, bueno, per la ràdio que han dit sí. que l'empresa que fa això ha dit que és una cosa supersegura i que no pot haver engany. Uh-huh. Aquí l'engany que pot haver és que Israel, per exemple, que hagi enviat missatges a la gent perquè els votin amb ells. Uh-huh. Simplement això.
Bueno, és que la comunitat jueva està a tot el món, eh? No clar, és només a Israel, Israel.
Clar, està tot el món, està tot el món.
Per empezar, no tenia ni que haver participat, perquè no és europeu. Israel yeah. no és europeu. No. Ni Austràlia tampoc. Yeah. O sea que esto no es un... es Eurovisión.
Ja, però han bueno, dios pues, atrás sí
pues
que era
Eurovisión. Pues que se llame de otra manera.
Yeah.
Claro.
Que digan... Bueno, Rússia tampoc participa por estar involucrada
claro,
en una guerra.
Claro, yeah. claro. Yeah.
Claro, llavors aquí...
Sí, pero luego están los países del este que se votan unos a otros y sí. todo eso, todo es uh-huh. una redonda. Yo a ti, tú a mí, o sea, Chipre sí. a Grecia, Grecia a Chipre, o sea, todas estas cosas están sí. ya preparadas. A mí déjame
lo que sí que se parecía que con el televoto se democratizaría un poco, ¿no? Todo y ha sido un poco
no,
al revés, ¿no?
Al revés.
No, el público porque luego
pero yo no acabo de entender lo del televoto. Vamos a ver, si España tuvo 10 votos, ¿qué votaron? ¿10 personas solo? A ver, ¿cómo se...? Yo es que no lo entiendo.
No sé,
diez votos.
Debe estar ponderado, ¿no? Tantos votos, miles de votos, no lo sé.
No, es que no lo entiendo. La verdad es que no lo acabo de entender. No he quedado muy a gusto.
No has quedado satisfecha. No.
A mí la canción que más me gustó...
Es verdad, ¿cuál es la que más os ha gustado?
De todas las que escuché, porque no ¿sí? las escuché todas, fue la francesa.
A mí Polonia.
Me gustó
Polonia.
Ahora mucho. No sé cuál es la de Polonia.
No es igual, a mí cuando la oí dije me gusta y punto.
A mí me gustó una que va de una sauna.
Oh, és molt divertida. És molt divertida aquesta, molt divertida.
Aquesta també va agradar. Sí. Després hi havia l'Espresso Macchiato, que aquesta
era
rara també.
Aquesta també era molt divertida, també, quan balla el noi, que va ballant així amb les sí, cames que li van sí. així. Eren divertides aquestes.
Jo la francesa la encontré...
Bueno, era una dedicada a su madre.
Sí, sí. Muy bonita, además una coreografía muy elegante. No sé, era muy bonito todo. La francesa me encantó.
Yo de la 1 a la 6 casi.
Mira, ahora estamos viendo Estonia, que creo que es la que dèiem tú y yo. No. El d'Estonia es el del café macchiato.
El café macchiato.
El que ballava d'una manera...
És molt divertit, perquè el veies amb les cametes que anava fent.
Hi ha moltes propostes de països que són com molt divertides.
Sí, anava amb les cames així.
Sí, sí, que parecían de, no sé, de plástico, no sé.
Sí, de la manera que sí es ballava.
Una cosa rara.
Bueno, son,
no, però molt bé.
Són candidatures muntades... que... Mira, ara veiem això, veus?
Parecia que estava estarzada.
Això ho faríeu vosaltres, aquest ball?
A mi no, a mi no m'agrada.
Jo aquestes cames no les podria bellugar
igual.
Se parece
a la pel·lícula de esta... Ara no m'acordo com se llama.
No les podria bellugar igual les cames, jo.
No me acuerdo cómo se llama ahora esta película en la que el niño, déjalo estar, que tiene las piernas con unos hierrecicos y el Elvis Presley.
Forrest Gump.
Ah, ¿se parece a Forrest Gump cuando hacía aquello?
Forrest Gump.
Sí, igual, yo creo que lo ha copiado. Ajá.
Pues a mí no me gusta.
¿A ti no te gusta?
A mí no me gusta esto para un festival.
Tú eres más seria. Tú quieres algo más, una propuesta más seria. Esta es como más sí. lúdica.
Esto es como...
No es sé. Como chiquilicuate un poco.
No. Ay, calla, calla.
No me gusta.
Chiquilicuate, me gustan las cosas ridículo, más.
Aquello fue el ridículo. Bueno, y aparte tanca el tema Eurovisió. Mira, que esa es la que dèiem tu i jo.
Sí, aquesta, de la sauna.
Aquesta jo la vaig trobar com, no sé, molt, que se't queda molt al cap. No? Sobretot la tornada, no? No sé si ara arribarà. Això. No?
Bueno,
que recorda una mica com...
Ai, bueno, sí, ja cançons
com
talers,
sí. No?
Sí. A part, ells són d'un país que jo crec que cada veí té sauna a casa seva. Uh-huh. Són països que tenen moltes saunes.
Uh-huh. Bueno, molt però bé. Doncs, i a part tancar el tema Eurovisió, quina és la vostra cançó favorita, no d'aquest any, no? De totes les candidatures que s'han presentat des d'Espanya? Quina és la que us ha agradat més, així, si feu una miqueta de
memòria?
A mi Maciel.
Maciel.
No
Maciel.
Maciel.
I la de la Xicola Cinquetti.
I,
no tengo també, edad.
Bueno, però és espanyola. ¿No ha dicho espanyola?
Sí.
No. ¿Espanyola?
Sí.
Claro. I també Mocedades.
Mocedades també fueron.
També me, claro, me gustó mucho.
Van sí. cada segon, segons. Mocedades.
Me gustó mucho.
Mocedades van cada segon.
Molt bé. También. ¿Y tú, Carmina?
Ahora no me acuerdo del nombre, quedamos segundas, pero porque los últimos votos se los dimos a la ganadora, ahora no me acuerdo, Betty Misiego.
Ah, la Betty Misiego también.
También, sí. era segunda, o sea, era primera y por darle los votos al ganador quedó segunda.
Vaya.
Y también...
Sí, ¿no te acuerdas?
No.
El que cantó, que no
de
me acuerdo
de los votos
nombre,
de ganadora se lo dio España.
Bailar Pegados.
Sergio Dalma.
Eso también fue muy bonita esa sí. canción. Uh-huh. Esos
Betty
cuatro.
¿Betty Misiego vive?
Pues no lo sé.
Pues no lo sé.
Supongo que sí.
Yo no tengo ni idea. Hay no. gente que he matado antes de hora. Sí.
¿Ah, sí?
Que sí, que viu, sí. Companys de l'organització que sí, que sí,
sí
que
viu. Sí, sí,
que va ser molt gran aquesta dona,
sí.
eh?
Que tiene, que sí, jo sí. me acuerdo el peinado aquel sí. así, tan
remoño.
Sí, tan encominado así.
Sí, muy relamida.
Sí, relamida, sí, sí. Yo recuerdo más las imitaciones que hacían de Betty Misiego que no a ella misma, ¿no?
Sí, sí. Hemos tenido cantantes muy buenos, lo que pasa que es esto, el Eurotongo, ya está, no. Le demos vueltas.
Pues nada, hay que dejar de verlo. Entonces, Carmina.
Yo desde luego en España no volvería.
¿No?
Yo no.
Pero igual debe haber intereses que les interesa.
Yo creo que
a todos los países
no debe, no. Los hay. Lo que pasa claro. que no lo sabrás.
Creo que no. Esto ha sido, a mí me ha caído fatal.
A mí también, porque yo esperaba a España.
Y a ella también le ha caído muy mal.
Hombre,
a
ella más que a mí.
La segunda o la tercera como mucho, yo esperaba, ¿eh? Porque era...
Bueno.
Yo la oí solo los días antes y le dije a mi hija, me gusta porque a mí me gusta sí, así el ritmo. Sí. Uh-huh. Y luego verla la vi porque ella me lo puso el móvil y dije, pues sí, me gusta. Pero que quedara como quedó.
La quinta, mira. La sexta...
No, la segunda o la tercera. El que ganó no le pongo pegas porque me gustó.
No,
pero
no,
como para que la antepenúltima, no. Uh-huh.
No hi ha dret.
Canviem de tema, noies? M'agradaria que parléssim de... No sé si sou vosaltres gaire futboleres.
Yo no soy, yo le he preguntado a mi hijo, pero yo la verdad...
Tu no eres futbolera?
No.
Paqui?
Yo no.
No. Carmina?
Yo no es que sea futbolera, no veo el fútbol, pero quiero que gane el Barça.
Ah, vale. Hombre, vale.
Yo también quiero que gane el Barça.
Me entero del Barça si hay petardos o lo que sea, si ha ganado, miro el Google y sé que ha ganado, o le pregunto a mi yerno, a quien sea. Pero que el fútbol no lo veo. Cuando hay fútbol, siempre me iba al ordenador
y
mi marido lo veía.
Tu marido sí lo veía, ¿eh?
Sí.
Vale.
Y además bajaba el volumen para no molestarme. Pero cuando metía el gol el Barça, subía el volumen y ya sabía que había marcado.
Claro.
Pero no, el fútbol, yo paso de fútbol.
No, yo
claro,
paso de fútbol.
Barça. Pasas de
pero
fútbol.
Aunque paso, como vivo en Barcelona, quiero que gane el Barça.
Hombre, ¿no? Yo quiero que gane, pero que no lo veo, no me gusta el fútbol.
No, a mí sí.
¿Ets futbolera o no?
No soy gaire futbolera. I el meu fill, el que viu a mi a casa, tampoc ho és. El que passa que aquests últims temps, com el Barça està tan bé, pues t'agrada veure-ho. Si no el veig, l'escolto per la ràdio.
Sí. Encara que no sapigueu de futbol, esteu al cas de tots aquests nois tan joves,
ui,
no?
Sí.
Lamin, Pau Quasi,
sí.
Gavi... Esteu al cas de que hi ha tot aquest reguitzell de nous jugadors que no arriben als 20 anys,
que
hi ha alguns que no són ni majors d'edat. Què en penseu de que nois tan jovenets ja siguin pràcticament estrelles mundials?
Vols que et digui una cosa jo?
Clar, per això hemos venido.
Resulta que jo crec, ho he sentit per la ràdio, no me l'he inventat jo.
Sí.
Van dir per la ràdio que si el Barça no haguera estat tan malament de diners, segurament aquesta joventut no haguera pogut sortir.
Bueno, sí, sí, és una bona pensada.
Perquè, clar, com estaven tan malament de diners, no podien comprar...
No podien fitxar ningú.
Van tirar dels que tenien
de la Masia.
De la Masia. I per això han donat aquest tan bon resultat.
Qué bien.
Es que todos los buenos jugadores han salido de la Masia.
Ya.
Claro. El Yamal este, el Messi, el otro, el primo, bueno, el hermano, todo.
El Yamil Yamal Balarrat, bueno, quan fan el futbol li diuen el demoniet, ja va el demoniet, ja va el demoniet.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Però pel cap d'aquests nanos, què? Han d'estar com molt ben, no sé si assessorats o molt ben... dirigits perquè no se les vaya a la cabeza, Carmina.
Hombre, supongo que en este sitio tienen buenos psicólogos y buenas personas que los dirigen. Uh-huh. Aparte que luego demuestran que valen, porque no me digas a mí que son artistas con el balón, que quieres sí. que te diga, qué más quisieran otros equipos que sí. tenerlos.
Bueno, sí, para la ràdio diuen que dona gust anar a veure el Barça per veure'ls jugar, perquè disfruten. Ells estan jugant o estan gaudint. Uh-huh. Mira, si quan va acabar el campionat van agafar la bicicleta i se'n van anar a l'hospital a veure un d'ells que l'havien operat de l'apèndix, uh-huh. amb bicicleta. I diu que van, normalment van amb bicicleta. Claro, si no tienen edad para carnet.
Són deportistes.
No tienen edad para carnet.
Bueno, això es portarà algú, això tampoc és no, problema per ells.
Ja, no, no, però...
Però bueno, sí que és veritat que el fet de que el Barça s'hagi vist en aquesta situació tan precària econòmicament, doncs a vegades la precarietat agudita l'enginy, no?
L'enginy, sí,
I llavors,
sí, sí.
doncs, mira, hi ha no, aquesta
lo bueno que tienen que en la Masia los cogen de muy pequeñitos sí. y ya los van conduciendo no, pues, para ser lo que son.
No, però el que és això, de que si hagueren tingut diners per fitxar gent, igual els hagueren ficat, com està el Barça B també, igual els hagueren ficat al Barça B. Uh-huh. Però el no tenir diners per poder agafar ningú, pues,
han pues donat tan bon resultat. Pues que mejor que cogerlos de pequeños para llevarlos a donde van, a lo más alto.
Ya, ah. pero me vengo a referir de que los han cogido porque no tenían dinero para comprar a nadie, como el Madrid ha comprado, que no sé cómo se llama.
Al Mbappé.
I que han llegat algun títol al Madrid. Els han portat al Barça. Mm-hmm. Amb nens, perquè són nens.
Són nens i moltes són vegades es nota que són nens en algunes reaccions, clar. No? Es nota molt que són nens,
són
perquè
nens.
A més els nois amb aquestes edats són no, encara
són
més nens.
Són més sí, nens, sí. sí que
bueno, tenim molt poquet temps ja per endavant, però sí que m'agradaria aprofitar que esteu aquí per parlar d'una qüestió que ja fa uns quants dies que és notícia, però que ens ha deixat tots com molt sorpresos i ja feia uns mesos que vam seguir el judici d'aquesta dona francesa
oi, sí.
que el seu marit doncs, l'havia estat drogant durant anys i l'havia doncs, prostituït d'alguna manera, havia abusat d'ella i quan bueno, havíem doncs, passat una mica aquesta situació o aquesta notícia que ens havia arribat fins aquí, doncs ara nosaltres tenim un cas i ben
fort.
A prop. Ben a prop, perquè aquesta noia de la que parlarem ara, una menor que estava tutelada per la DGAIA, que va ser explotada per un padrastre, de fet, bueno, doncs el centre de menors on ella vivia era aquí a l'Hospitalet.
Sí, a l'Hospitalet, sí.
I ara avui la notícia és que tant la Fiscalia, segons ha informat l'agència EFE, tant la Fiscalia com l'acusació particular han presentat ja als jutjats els seus escrits sí. i tots dos demanen 107 anys de presó per aquest home que la va violar i que la va explotar sexualment i fins i tot la va ferir alguns padrastres i va gravar les agressions sexuals. Mm. Bueno, quan escoltem notícies com aquestes, realment, vosaltres com, no va dir com a dones, però també doncs, ja teniu una trajectòria vital darrere, com us quedeu? Això passava abans, no passava abans? No sé, què en penseu?
Mira, jo penso que el de la Degana...
De Gaia, la Direcció General d'Atenció a la Infància. De fet, això ha sacsejat la DGAIA i ja se'ls ha dit que tot això s'ha de reformar.
Sí, perquè no pot ser. Total, me sembla que vaig sentir que fa 20 anys que està format això, fa 20 anys. El que passa que, clar, si tu dius, per exemple, si algú va dir que aquesta nena que està tutelada, que mira què passa això, i la DGAIA passa olímpicament, perquè abans vaig sentir algú per la ràdio de que algú se va queixar, va dir que mira què passa això, o que passen altres coses,
sí.
i no va fer cas, ho van deixar estar, m'entens? Llavors, la culpa és d'ells, per no controlar una criatura que, que està al seu càrrec, que tenen que controlar que va al col·legi perquè tenia 12 anys.
Mm-hmm. Sí, ara aquesta noia té 17, però quan van passar 17. Els fets en tenia 12.
Té que controlar que vagi al col·legi, que vagi mm-hmm. on tenen que anar. Què van fer? Deixar-la libre? Mm-hmm. I que fes el que ella volgués o que algú pogués agafar-la com ha passat així?
Clar.
Clar, perquè si no està tutelada, però si no la controla ningú...
Ja.
És que és això.
Carmina,
jo penso que tota la vida ha habido casos así. Casos de entre en la família, de maltrato, de todo esto. Y a veces o los profesores no se enteran o los padres lo tapan todo. Ha habido casos aquella...
Pero este no es familiar, ¿eh?
No, señor. ya. Uh-huh. Pero que siempre ha habido casos que no se enteran cuando ha pasado y o han hecho la vista gorda o qué ha pasado aquí. Porque ha habido casos de familias, están encerrados en casa, y los críos al colegio, y vivían encerrados en una casa, un matrimonio, no me acuerdo ahora.
Ah, sí.
Los tuvieron encerrados en una casa 20 años, o no sé cuántos años.
Sí, muchos años.
Y también, iban al colegio algunos y no se enteró nadie. O sea que estos casos han existido siempre.
Pero esto
lo que pasa es que esto ahora estamos ya en otro siglo, en otra época que ahora mismo
no
es lo mismo que antes. Pero al mínimo indicio ya había que decir, aquí pasa algo, rápido.
Uh-huh. No, pero si se desentendían, si no feien cas de lo que els podien dir en algú, pues, perquè no sé jo tampoc com funcionava. Jo només sé que al paral·lel, on viu la meva tieta, hi ha una cosa de la Generalitat, sí? I és el que és de la Degana.
Un centre de menors.
Sí. I moltes vegades hi ha concentracions allà, mm-hmm. de pares i mares, perquè diu que els hi roben els fills, que els hi treuen els fills. Mm-hmm. I llavors això és per fer negoci, perquè si per aquestes criatures que les tenen a aquest puesto, yeah. tutelades, a la Generalitat o a l'Estat els hi dona uns diners, mm-hmm. pues llavors yeah. amb les criatures fan negoci. Mm-hmm.
Paqui, te escuchamos a ti y ya vamos acabando.
Yo estoy muy enterada de esto, porque mm-hmm. como no pongo la tele ni la radio tampoco la escucho, mm-hmm. pero bueno, según dicen, estos casos creo que antes había más que ahora.
Ahora está más controlado, ¿tú crees?
Lo que pasa es que está más controlado mm-hmm. todo, pero antes había... Porque yo, por ejemplo, en el pueblo escuchaba cosas, mm-hmm. lo que pasa es que nadie decía nada, ¿no?
No se sabían, a lo mejor, ¿no? Quedaban más tapadas.
Les daba vergüenza,
y dentro
además,
de las familias había violencias.
Bueno, dentro de las familias, pares que abusan de las filles, sí. avis que abusan de las netas...
Sí.
Aquestes coses sempre hi ha hagut, malauradament.
Sempre ha habido, sempre.
Molt bé, doncs esperem que aquest cas es resolgui i sobretot que aquesta noia, doncs, algun dia pugui arribar, doncs, a... No sé si a curar, però sí que a poder... Doncs portar una vida més o menys normal, perquè clar, superar tot això...
És un trauma, no és un trauma molt gran.
I ara el castigo a aquesta persona, què?
Bueno, se verá.
Jo soy partidària de ojo por ojo.
Ai, madre. Bueno,
però i el trauma que l'ha quedat...
Claro, eso me refería.
El trauma que està criada.
No li hace tanto daño, merece el mismo castigo.
Ho hem de deixar aquí, ens hem quedat sense temps. Us agraeixo que hagiu vingut i us espero properament, d'acord?
Ai, gràcies. Se nos ha hecho muy cortito.
Ja lo sé, ja, a mi també.
Molt curt.
Nosaltres ho deixem aquí. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui i us esperem la propera setmana. Gràcies.